Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 17 de març del 2024. Va, que ja ha sortit el sol, fa cosa de 5 minuts a Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins passades les 7 de la tarda al canal, altra punta del país. De seguida el Xavi Segura, que ens porta el temps, que avui, encara que tècnicament encara siguem a l'hivern, hi haurà temperatures, per cert, altes, molt altes fins i tot, a Ponent i a Terres de l'Ebre. Compte que avui es poden arribar als 27-28 graus. Una barbaritat, dia assolellat. Per tant, a l'espera de que pugui haver-hi un petit canvi de temps a inicis de la setmana que ve, que pugui fins i tot portar pluges dilluns, dimarts, no res que sembli generalitzat ni important, però vaja, una petita borrasca que pot ajudar una miqueta a regar el país. Un matí que de seguida viatjarem al basar de les sorpreses del Beurlegui, però que abans farem un tomb per l'actualitat que gira volta encara sobre les conseqüències de l'assassinat d'una funcionària de presons aquesta setmana al centre penitenciari de Mas d'Enric. La conflictivitat és cert que en les últimes hores, des de les 9 de la nit d'ahir, ha anat a menys a les presons catalanes, però això no vol dir que el conflicte estigui resolt, ni molt menys, perquè ja adverteixen els sindicats que a partir de dilluns pot tornar a començar tot plegat. De seguida, a l'última hora, també us explicarem com es va aclarint la batalla del 12 de maig de les eleccions al Parlament de Catalunya. Sisenes eleccions des de l'any 2010, és a dir, un ritme d'elecció a Catalunya cada dos anys i pocs mesos. En un dia que, com cada diumenge, farem Llucia Ramis i Carles Tanon, farem l'embalat de mossèn Nin, i compta avui amb algunes de les entrevistes del programa. Una a un dels grans artistes que tenim, com és el pintor i escultor Miquel Barceló, perquè aquests dies hi ha una exposició seva a la Pedrera que gira al voltant de les seves obres fetes amb fang, i hem xerrat una bona estona i avui l'escoltarem. També hem conversat amb Toni Soler, tres mesos després de deixar la televisió a primera línia. Vindrà al Plat Estrella. I també vindrà Paula Valls a parlar del seu disc, que té una càrrega important en el camp personal en la malaltia que pateix. Tot això i més des d'ara mateix fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen dos minuts de les set. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Anna Salvador, Quim Salvador i Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, els camions amb ajuda humanitària que va portar el vaixell d'Open Arms ja han arribat al nord de Gaza. Són els primers convois que aconsegueixen arribar a aquesta part de la franja sense incidents ni atacs en 4 mesos, Anna.
Són concretament 13 camions que han arribat fa unes hores a Jabalia i a la ciutat de Gaza, segons informa el mitjà Al Jazeera. És una zona amb atacs recurrents per part d'Israel i on no hi ha electricitat. Els camions van arribar recarregats amb 200 tones de menjar que ahir l'ONG catalana i World Central Kitchen van descarregar la franja. Ara les entitats volen portar més ajuda a aquesta zona. De fet, ara mateix hi ha un segon vaixell a punt per salpar des de Xipre cap a Gaza amb 240 tones de menjar més, i per la seva banda Open Arms també vol preveu enviar un segon paquet d'ajuda en els propers dies. Tot plegat mentre que en les últimes hores un nou atac d'Israel al centre de la franja de Gaza ha provocat 12 morts.
I en aquest context, precisament avui, que reprenen les negociacions per mirar d'arribar una treva a Gaza, fonts egípcies apunten que avui la reunió serà Doha, Qatar, amb la delegació israeliana que ha de respondre a la proposta de treva actualitzada de Hamas, que inclou un alto al foc d'uns mesos
i l'alliberament d'hostatges. Les 7 i 4 minuts. Avui sí, totes les presons catalanes es desperten sense protestes després del bloqueig que van viure ahir a Quatre Camins, a la Roca del Vallès i a Batràs, a Barcelona. Els funcionaris d'aquests dos centres, que ahir van impedir durant tot el dia l'accés i l'activitat normal, van decidir aixecar el tall a la nit com un gest cap als interns.
Ahir més de 1.200 presos no van poder sortir de les cel·les en tot el dia perquè no hi havia prou treballadors. A més, tot i ser dia de visites a les presons, els familiars tampoc van poder entrar perquè els funcionaris van tallar l'accés als centres. És per això que els treballadors han decidit pausar les protestes i alleugerir així la tensió als mòduls. Ho explicava ahir la Raquel, portaveu de les mobilitzacions a Quatre Camins.
Com un acte de bona voluntat per part dels funcionaris, nosaltres volem que els interns puguin comunicar, que les famílies puguin venir, no hi haurà aquí protestes, no hi haurà manifestants, no es tallarà el pas i per part nostra esperem que la vida al centre es pugui restablir amb normalitat.
Tot i aquesta treva, els treballadors avisen que no rendiran, demanen més recursos per a les presons, més personal i mesures de seguretat. Tot això després que dimecres passat un pres a Mas d'Enric, el Callà, va assassinar una cuinera del centre. Per començar a negociar, els funcionaris exigeixen també dimissions al Departament de Justícia. La consellera, Gemma Ubasart, però, es manté ferma i assegura que no plegaran.
Avui al Via Lliure parlarem de tot el que ha passat els últims dies i que, com es preveu la conflictivitat a les presons amb el responsable de presons de l'UGT, que és el sindicat majoritari, Xavier Martínez. En temps de tertúlia a partir de la 9. Pel que fa a les eleccions del 12 de maig, que es convoquen, per cert, oficialment demà, els partits ja tenen en marxa tota la maquinària de precampanya. El PSC també s'ha fet ja oficial la proclamació de Salvador Illa com a candidat.
Aprofitant que el partit feia aquest cap de setmana el seu congrés, els delegats i militants van donar-hi un suport absolut. Illa, ratificat com a primer secretari i com a candidat, feia un discurs amb clar to electoral.
Vull expressar-vos el meu compromís per fer realitat un nou futur, per obrir una nova etapa a Catalunya, per obrir un nou futur i una nova etapa a Catalunya d'esperança, per fer realitat una nova etapa a Catalunya per la normalització política a Catalunya.
Avui continua el Congrés, que aprovarà l'executiva que acompanyarà Illa, que es marca com a full de ruta una defensa d'un finançament just i desplegar l'Estatut. El Congrés el tancarà Pedro Sánchez. Mentrestant, Esquerra també s'ha ficat de ple a la precampanya, conscient que el PSC és un dels rivals forts, per això ara, tot i haver-se entès en el passat, per exemple amb els pressupostos, asseguren que no hi volen pactar. Ho diu Pere Aragonès en una entrevista a La Vanguardia.
Molt hauria de canviar el PSC i el veig molt lluny dels nostres postulats. Per tant, amb el PSC d'avui és molt diferent d'aquell PSC de Pasqual Maragall amb el que vam poder arribar a acords. Per tant, jo ho veig inviable, un acord de govern amb el PSC.
I de nou Aragonès assenyala Junts i Comuns pel fracàs dels pressupostos i els demana que donin explicacions a la ciutadania per haver provocat l'avançament electoral.
Per cert, que encara en clau electoral, la CUP ha anunciat que escollirà el nom dels caps de llista de les eleccions amb una votació telemàtica a finals de mes, mentre l'ANC finalment ha descartat, també a través d'una consulta interna, presentar una llista cívica a les eleccions del 12M. I pel que fa a Junts, de moment no ha confirmat el que la majoria hi assumeix, que és que el candidat sigui Carles Puigdemont. Sobre la situació judicial de l'expresident, avui a l'Ara llegim que el Tribunal Suprem preveu retirar-li l'ordre de detenció un cop entri en vigor l'amnistia, això seria a finals de maig, i això vol dir que Puigdemont podria tornar després de les eleccions, segons aquesta informació, sense risc d'entrar a la presó. Tot plegat després que ahir vam conèixer que Junts i el PSOE han tornat a fer una reunió, la quarta ja a Suïssa, amb mediació internacional.
Fins ara només n'havia transcendit la primera, el mes de desembre, i ara hem sabut que n'han fet una cada mes. I en aquesta última, tots dos partits van donar el vistiplau definitiu a l'acord de la llei d'amnistia i també van avançar en altres temes, com la transferència de competències d'immigració a la Generalitat.
Mentrestant, als Estats Units, atenció que l'expresident Donald Trump endureix la campanya per les eleccions del mes de novembre. Fa poques hores ha fet un míting a Ohio on ha parlat, com és habitual, sense massa pèls a la llengua. Avui, però, atenció a les paraules que han sorprès, perquè ha parlat del que creu que passarà al país si ell no guanya. Sobre el futur de la indústria automobilística, per exemple, ha anunciat més tarifes pels cotxes fabricats fora dels Estats Units i ha dit que si ell no guanya hi haurà una carnisseria al sector.
Now, if I don't get elected, it's gonna be a...
Si no guanyo les eleccions, serà una carnisseria, com a mínim. Si no guanyem, no crec que hi torni a haver eleccions als Estats Units. Recordeu això. El 5 de novembre serà el dia més important de la història del nostre país.
In the history of our country.
Trump també ha anunciat que si guanya les eleccions impulsarà restriccions més dures pels immigrants il·legals, els quals ha qualificat d'animals. Mentrestant, a Rússia, avui és el tercer i últim dia de votacions a les presidencials i, com era d'esperar, l'elecció no ha estat gens transparent. Cap opositor a la guerra s'hi ha pogut presentar i es dona per fet que Vladimir Putin tindrà, evidentment, una amb majoria amplíssima, l'oposició però prepara per avui una mobilització contra el president.
La iniciativa impulsada per la vídua d'Alexei Navalny, mort a la presó el passat febrer, es pot convertir en una de les més potents que s'han fet contra el Kremlin en dècades. L'han batejat com a migdia contra Putin. La idea és escenificar una protesta encoberta als col·legis electorals, presentant-se en massa als punts de votació a les 12 del migdia. Sobre la guerra i l'amenaça que suposa Putin, en parla avui a La Vanguardia la ministra de Defensa, Margarita Robles, que alerta que el risc és real i lamenta que no hi ha prou consciència de la gravetat de la situació.
L'amenaça és total i absoluta. Jo crec que les declaracions en les últimes setmanes per part de Putin han deixat clar que ell estaria dispuesto en qualsevol moment a la utilització inclús de armes nucleares si fos necessari i que, per tant, jo crec que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivim i a vegades penso que en Espanya no som suficientment conscientes, quizá per raons de la política interna.
Robles, que a l'entrevista també destaca que l'exèrcit espanyol no ha destinat tropes a territori ucraïnès i que tampoc no ho farà en el futur.
De fet, per tot plegat, la premsa avui també parla d'aquestes eleccions russes, del paper que hi pot jugar l'oposició al Kremlin, Marina Arbós.
Sí, a La Vanguardia, Jordi Juan escriu que aquestes eleccions no són més que una pantomima i que tenen l'únic propòsit de mantenir Vladimir Putin al poder per un temps indefinit. Per això recomana prendre seriosament les amenaces del Kremlin. Potser és el moment, diu, d'assumir els riscos del món on vivim i no especular que una tercera guerra mundial és una opció impossible. En la mateixa línia, per Natalia Boronat, ara el líder del Kremlin, s'ha organitzat uns comicis a mida, escriu, per perpetuar-se en el poder fins al 2030. El periòdico Marc Marginedes diu que el resultat electoral no mostrarà el veritable estat d'opinió pública al país i per això assegura que cal prestar atenció als detalls addicionals per desxifrar la situació de la nació. I al País, Javier Cuesta escriu, Putin perpetua la seva dictadura en una Rússia bèl·lica i destaca que qualsevol persona que ha mostrat oposició ha acabat a la presó, exiliada o fins i tot morta.
Les 7 i 11 minuts, mentrestant pels esports, el Girona es va desinflar i nova derrota lluny de Montilivi i avui podria perdre la segona posició a través del Barça si l'equip de Xavi guanya el seu partit dificilíssim avui contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. Mentrestant el Madrid no falla i amb la victòria ahir a Pamplona contra l'Osasuna s'escapa cap al títol de Lliga amb ja 10 punts d'avantatge.
L'1-0 de Getafe és la quarta derrota consecutiva del Girona fora de casa en un partit en què va mereixer més que l'equip local però no va tenir encert de cara a porteria i en què també amb empat a 0 a la primera part va reclamar l'expulsió del local Alderete per agafar la samarreta Porto quan encara va tot sol al porter però l'àrbitre Martínez Munuera, després de revisar la jugada a la pantalla, ho va considerar targeta groga. L'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, diu que l'objectiu de jugar Champions es manté intacte.
Si no conseguimos Champions, ya he dicho que para mí es un golpe muy duro. Lo siento así, creo que tengo una plantilla para... Nos hemos hecho merecedores a estar en esta pelea y creo que lo podemos conseguir. Estoy convencido que lo vamos a conseguir.
El Real Madrid va guanyar l'Osasuna 2-4 i eixampla 10 punts l'avantatge sobre el Girona quan falten 9 jornades. Vinícius, decisiu amb 2 gols, va tornar a tenir una actitud desafiant amb la graderia i amb l'àrbitre i va veure targeta groga que li impedirà jugar el pròxim partit contra l'Atlètic de Bilbao. El Barça jugarà aquesta nit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid amb l'oportunitat, com deies, de superar el Girona i situar-se segon a 8 punts de liderat blanc si guanya. Xavi Hernández donarà la convocatòria aquest matí i s'espera que hi reapareguin Ferran Torres i Marcos Alonso i a segona l'Espanyol estrena avui entrenador Manolo González aquesta tarda 6:45 a la Romareda contra el Saragossa.
I pel que fa al temps, que s'espera avui de la meteorologia, Xavi? Xavi Segura.
Doncs avui les temperatures pujaran encara més i l'ambient tornarà a ser càlid per l'època a l'interior i al prelitoral, sobretot, amb moltes màximes de 19 a 24 o 25 graus localment més, i on més calor tornarà a fer serà ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on en alguns casos es poden fregar els 30 graus. Ambient, doncs, de plena primavera avançada, amb calma i sense precipitacions, un dia per aprofitar amb sol combinat amb algunes bandes de núvols alts i prims, i l'excepció la trobarem en trams de la costa, on hi haurà algunes boires o núvols baixos puntuals. En aquestes zones els termòmetres quedaran més frenats a l'espera que la setmana que ve arribin alguns ruixats, poca cosa en principi, i les temperatures patiran petites baixades i pujades, però es mantindran per sobre de la mitjana.
Un minut i mig i un quart de vuit.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC.
Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAT que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte Cinta de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A Seat Ondinauto seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondinauto Seat us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Seat i et garantim millorar-la, tal qual. A Ondinauto Seat, vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
22.703-22703 de la sèrie 14014.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ràdio Memòria.
Vinga, obrim el Ràdio Memòria, la nostra màquina del temps particular radiofònica per recuperar moments històrics de la ràdio a Catalunya amb l'Edu de Valla. Que té l'Edu, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Avui què?
Doncs mira, avui, aprofitant que d'aquí unes hores demà arrenca una nova edició de la Volta a Catalunya de ciclisme, tirarem enrere en el temps per sentir la primera gran llegenda de la Volta. Us heu preguntat mai l'origen de la paraula canyardo?
Canyardo?
No és normativa, però es fa servir molt. Sí.
Allò de xutar molt fort amb el... un putxot.
Doncs ve d'un gran ciclista... navarrès d'origen, ciclista català, que es deia Marià Canyardo. Hosti. Va guanyar la Volta 7 vegades, més que cap altre corredor en tota la història, i n'hauria guanyat més segurament si no hagués estat per la guerra. L'any 35, Marià Canyardo celebrava així a Barcelona, atenció al so, Unió Ràdio Barcelona...
L'any 35 és l'àudio? L'any
35, cinquena volta a Catalunya que guanyava Marià Canyardo, que ho agraïa, celebrava així els micròfons.
Gràcies, moltes gràcies al públic que m'ha alentat, al qual li dec bona part de la victòria. No és possible parlar, ofereixo el triomf als aficionats i als meus companys per el que m'han ajudat.
És bestial, això.
Quina nitidesa, gairebé 90 anys.
90 anys de so, Increïble. Sí. Això, com sempre, el meravellós, imprescindible arxiu de sonor de la Ràdio Catalunya que fa la gent de l'Autònoma, sí. i que és una meravella, de veritat, per documents com aquest. 90 anys i amb la nitidesa amb què se sent. Gràcies, Edu.
Fins ara.
Tots Sants.
Lai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge és Tots Sants al Via Lliure i això vol dir que felicitem el sant del dia i també felicitem gent que té nom, que potser no és el santoral. Avui és diumenge, dia 17 de març, aquí toca felicitar.
Doncs avui se celebra, Xavi, Sant Patrici.
Hombre,
Irlanda.
Patrick.
Exacte, el que va ser l'encarregat de convertir el poble irlandès al catolicisme després que se li aparegués un àngel, atenció. I la seva festa no només se celebra aquí, recordem-ho, perquè home, hi ha irlandesos
tot és,
a tot arreu.
Tot és de color verd, eh? Pinten els rius verds, una cosa bàrbara.
Especialment als Estats Units. Pel que fa al seu origen etimològic, prové del llatí patricius, que significa aquell que és noble, noble o patrici.
Ahà, és un concepte vinculat a, a la noblesa. Hi han gaires patricis a Catalunya?
Només en tenim 51.
Bueno,
ara bé,
que seria menys, eh?
Ara bé, del nom en castellà, patricio, n'hi ha 600 a Catalunya.
Culpa del Bob Esponja.
No ho sé. I mentre en català, des de l'any 2000, que no en trobem cap de patricios, en trobem fins a l'any 2020.
Ja, felicitats des d'aquests patricis i patricios. Vull un nom que no sigui el santoral, va.
Doncs mira, no ens mourem d'Irlanda per trobar un dels noms més posats al país on prové la Guinness, que ben segur avui correrà molt per molts parts
ja
de... Es tracta de Deirdre. Que és
Deirdre?
Una... Sí, sí, sí. És un nom associat a una figura tràgica de la mitologia irlandesa i que en català significa cor trencat.
Però hi ha Deirdres a Catalunya?
Són poquetes, però n'hi ha, Xavi.
Ah, són noies, eh?
Sí, sí, són noies, és un nom femení. Hi ha 9 a Catalunya i, a més, totes elles estan concentrades a l'àrea de Barcelona. Tu.
Doncs que s'identifiquin, que ens ho facin saber les Deirdres catalanes. Doncs, en tot cas, felicitats als patricis, patricios que hi hagin a Catalunya, avui és el seu dia, Sant Patrick, i les Deirdres, també, d'origen irlandès. Gràcies, Blai.
A tu.
Vinga, torn per la nostra corresponsalia a TikTok. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant a TikTok aquests dies?
Doncs a veure, Xavi, ahir us vaig posar aquesta cançó.
Sí. Aquest senyor de Stranger Things, no?
Exacte, no. Que us vaig dir que aquesta cançó sonava a un de cada quatre vídeos de TikTok.
Sí.
Doncs avui us vinc a explicar quines són les altres tres cançons que estan sonant non-stop ara mateix, sense parar.
L'altre 75%.
Exacte. No. Una és una altra cançó que ja vam parlar, de fet, fa unes setmanes. Beautiful Things, de Benson Boone.
El retorn del rock entre joves, ho celebrem.
Sí, una mica. La tercera és la cançó de country de la Beyoncé.
Hombre. Ja farem un embalat algun dia de country.
Sí, aquest Texas Hold'em. I la quarta cançó és nova, que és d'una artista que precisament ahir va ser a Barcelona, que és la Madison Beer, i la cançó es diu Make You Mine. I wanna feel, 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 wanna taste, 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 wanna get you going. Cançó molt ballable, aquesta de la Madison Beer. Doncs bé, Xavi, el que està passant a TikTok és que només sonen aquestes quatre.
Però què vol dir? Per què està passant això? Estan pagant o alguna
cosa? Agafes TikTok, comences a baixar vídeos i és una d'aquestes cançons darrere l'altra.
Per favor.
Els usuaris estan tornant bojos. Hi ha, de fet, molts vídeos de gent dient
prou
TikTok.
Normal.
No sabem si és l'algoritme, no sabem si és que Universal ha tret les cançons de l'aplicació i, per tant, hi ha menys cançons per jugar. Però bé, el fet és que ara mateix a TikTok només sonen aquestes quatre cançons que m'has escoltat.
Acabareu amb mal de cap tots els tiktokeros. Fins ara, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 17 de març. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 17 de març?
Doncs avui reculem 10 anys fins al 17 de març del 2014.
És el San José, 10 anys d'aquesta cançó.
Sí, sí, de la cançó, exacte. Sembla que fos ahir, eh? Que es publicava aquest primer single del disc Festival de San José. El tema No hi ha mirades es va estrenar avui fa 10 anys i el disc sencer va sortir a la venda un mes més tard. El disc, per cert, que va produir Quimi Portet. Aquest era el quart àlbum del músic de la Bisbal d'Empordà que durant tota la dècada dels 2000, si ho recordes, diverses sèries de TV3 van fer servir cançons seves com a banda sonora.
Yeah.
preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Alegria. Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. Organitza Evident Events.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
I arribats a aquesta hora del matí d'aquest darrer diumenge d'hivern, ja és l'últim diumenge, l'últim cap de setmana en què encara tècnicament som a l'hivern, que ha estat pràcticament una primavera, doncs ara entrarem oficialment a la primavera meteorològica. És aquella hora entre intempestiva i plàcida, màgica en tot cas per nosaltres, en què ens desplacem un carreró empedrat dels últims que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions de cap tipus, i en el costat, al costat de la seva porta, sempre hi ha expectant i pendent del rellotge per veure si arribem d'hora o no l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Com anem?
No, perquè com que jo sé que tu ets un patidor de mena i amb el tema del temps doncs, et costa, doncs el bazar de les sorpreses que té una hora d'obertura molt reduïda al cap d'una setmana, doncs sé que, clar, si a sobre li afegim el component de que no és exacta l'hora d'obertura, doncs complica.
Pensa
encara
que
una mica.
Jo, des de les 7 del matí, que ja estic donant voltes per aquí,
Sí o no?
Des de les 7, Hòstia. Sí, i tant.
Tu arribes als llocs com mitja horeta abans o no?
No, mitja horeta abans no. Abans sí que ho feia, Ara no, ara procuro arribar just al punt, També és veritat que hi ha d'haver-hi també uns minuts de cortesia per a aquells llocs o per a aquells esdeveniments que això, quan et conviden a sopar a casa d'alguna persona, d'algun amic, d'algun familiar, sí que no està bé que arribis ben bé l'hora d'en punt, perquè sempre hi han aquells moments d'última hora, aquells preparatius que sempre s'han de fer. Per tant, si arribes l'hora també podés una certa descortesia. Per tant, si arribes amb uns quants minuts per entendre'ns, tampoc no està gens malament. Però els llocs en què es diu una hora, jo, evidentment, en aquella hora. I, clar, home, preparar el bazar, ja saps que porta el temps i tot això, jo des de les 7 estic aquí i des de fa 10 minuts, és a dir, és un quart, estic voltant amunt i avall, a veure quan arriba, a veure quan treu
ja
el cap...
Sobre el tema del Tard i d'hora, aquella extraordinària pel·lícula, i nissaga de novel·les, que és El Senyor dels Anells, hi havia Gandalf, el mago gris i després mago blanco, que diu un mago nunca llega tarde, Frodo, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
Ostres, aquesta clar, i a més això li poses... Clar, i a més ara aquí li poses la moduladíssima veu home, del Pepe Mediavilla, i noi, ja dius, vale, ja per fi ja hem acabat aquí, ja podem marxar al cine, eh? Vull
sí,
dir que...
sí, totalment, totalment. Bé, et sembla que molt en aquest bé. Darrer diumenge d'hivern, d'un hivern que ha estat poc hivern, ostres, però és així, és, que, és fort, eh?
Clar,
ja està,
que
eh?
La setmana que ve hi ha la primavera, ja.
Ja està, ja està, ja està. Ja
o sigui,
està.
I l'altra setmana ja serà Setmana Santa,
sí,
eh?
Sí, 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 és molt fort.
I el Sant Jordi d'aquí 4 dies, eh?
No, no, perdona, les vacances escolars són la setmana que ve, ja, eh? O sigui, el segon trimestre s'acaba ja.
Ah, sí, sí, clar, clar, el divendres de la setmana que ve, sí, sí.
És molt bo, és molt fort, això, ja. És que ja, ja està, ja està, aquí estem. Bé, en tot cas, en aquest moment, que ja tenim la Setmana Santa a tocar i que després sí. ja ve Sant Jordi, ja ve Sant Joan i l'estiu, i després ja estem a Nadal, aquestes coses que tenim, et sembla si llegim algunes de les cartes que ens van arribar,
sí.
o no?
Sí. Mira, agafem les dues cartes més antigues. Una és una postal que, atenció, ens arriba des de les dunes de Merzouga. Això estem parlant de del Marroc, i és una postal que podem veure una idíl·lica imatge de la sorra del desert i amb tres ombres que intuïm que són tres camells que perfilen doncs, una estampa gairebé bucòlica. I podem llegir, està de la postal datada el 20 de novembre del 2023, i podem llegir el següent. Amics, superat el repte del raid pel Sàhara amb tot el que comporta, i ho bé que ho sabeu. Us agraeixo el que heu portat per fer-me arribar tan lluny. Un record des del desert, el Xavi Moya.
Home!
Saps el Xavi Moya, el nostre amic Xavi Moya?
Xavi Moya! Doncs, ja ha acabat?
Sí, bueno, a veure, de fet, això va acabar el novembre, eh? Vull ostres, dir que, però clar, va fer clar, un raid pel desert, en el seu moment crec que ens ho va comentar, i mira, aquí tenim la postal que ens arriba un pèl de retard, les sí, coses com
sí,
siguin,
sí, sí.
20 de novembre, estem a, doncs això, 17 de març, vull dir que, però vaja, que finalment ha acabat arribant, eh?
Amb 5 mesos de retard, sí. recordem d'ell, pobre, bueno, 4 mesos, però en tot cas que el raid pel Marroc va anar molt bé, el Xavi, que el, sap ell que el tenim sempre en el record, perquè, no sé, va ser una de les sorpreses, una de les cartes més impressionants que hem rebut en tots aquests anys de basar de les sorpreses, i a més ens va acompanyar també a l'entorn de la cursa de RAC1, vull dir que va ser una cosa esplèndida. Per tant, des d'aquí tot el carinyo a Xavi Moya, si ens està escoltant, tota l'energia també, i en fi, la felicitació per haver aconseguit el repte que s'havia proposat a les dunes del Marroc. Bé, què més llegim?
I la segona carta, doncs mira, és una que ens arriba des de Caldes de Montbui, està datada el 21 de novembre, i ens la remet la Marina Castellà. Doncs mira, traiem un full que és manuscrit i podem llegir el següent. Caldes de Montbui, 21 de novembre del 2023. Hola, Xavi i Albert. La setmana passada us vaig enviar una carta i em vaig descuidar de posar l'adreça. Ens posa l'adreça i diu, també us passo la targeta de l'estació... Què és això? Ah! Ostres, te'n recordes aquella? Clar, que la carta la vam llegir, clar, com que entre el novembre hi ha hagut tan allau de cartes,
sí.
vam llegir, però fa mesos, una carta que ens arribava d'un restaurant que estava a l'estació de la Renfe de Queixans. Te'n recordes?
Sí, 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 sí.
I que havien muntat un restaurant...
A l'antiga estació, no?
I llavors... Ah, això mateix, a l'antiga estació. I llavors ens parlava d'aquesta carta. Clar, llavors, com que vam dir, ostres, no té remitent, no li vam poder contestar. I ara aquesta senyora ens escriu dient, que podeu enviar la carta, que em podeu contestar, eh? Però clar, ens l'envies com en 4 mesos, que l'hem de llegir, clar, molt de retard. Diu, també es passa la targeta. També vull dir que a l'estació tenim una gosseta que es diu Blue, un gat que es diu Tiki i 5 gallines felices i molt ponedores. Gràcies per tot. Doncs això, la Marina Castellà que ens envia aquesta carta. I efectivament, aquí ve una targeta. Ens ve la targeta. Mira la goita.
Oh.
Una targeta d'aquest... I a més, té la textura dels antics bitllets de tren. Te'n recordes els bitllets de tren? Jo menys els catalans, que agafava els catalans, tenia aquell to marron gruixudíssim que hi estava com impresa a sobre. I aquí té la textura, el color també té, no és tan gruixut, però la textura que la té doncs, dels antics bitllets de tren, que fa com molta gràcia, no?
I però quins els que... Restant... Els antics vols dir els que ara encara estaven fent servir els de cartró o els que et clicaven, els que et picaven?
No res. Ah. Això de les targetes multiviatge, això és una cosa molt moderna, això,
sí,
eh?
Sí.
Estic parlant de quan anàvem en tren antes, és a dir, fa molts i molts anys, que no hi havia les multiviatges i que eren un cartró que era un cartró per viatge en què passava el revisor i gairebé es desfeia la mà quan volia perforar el bitllet i que llavors al final l'havies de tornar al cap de l'estació. No, estem parlant
jo encara l'he viscut això, eh? De molt,
encara l'has viscut
sí,
això,
eh? De molt petit, sí, sí, però sí. Tinc la imatge del revisor fent la perforació que està amb la maquinota aquesta,
sí.
Que a vegades depèn del que li tocava no tenia la força suficient.
No hi havia manera de perforar.
És així, és així.
Doncs mira, ja està.
Doncs des d'aquí tot el carinyo també d'aquesta gent del restaurant, com es diu?
De Queixans, Queixans. L'estació, parada i font, estació de Renfe de Queixans.
Val, perfecte.
Això està a Fontanals de Cerdanya, a Girona està això.
Perfecte, doncs una abraçada amb ells i també al Xavi Moya i a tots els oients que continueu escrivint cartes. Ja sabeu que el basar és obert, que la bústia és oberta a l'adreça habitual, al Via Lliure, al basar de les sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036 de Barcelona. I que el compromís sempre és el mateix, que és que, en fi, llegirem totes les cartes i les respondrà l'Albert Berlegui una per una. Bé, anem al Berlegui Express i t'hem volgut, com sempre, la bandereta està a l'altra banda. Home, pot ser que no hi haguéssim... Pot ser que no hi haguéssim anat mai aquí?
Jo és que diria que no hi hem anat mai aquí, tu.
Perquè és una d'aquestes banderes que és absolutament reconeixible, amb fons blanc, amb dues franges blaves horitzontals, l'estrella de David, també de color blau, al mig, per tant, toca anar a Israel.
Sí. Sí, sí, anem a Israel, anem a un lloc anomenat Tabor, que és part d'una reserva natural situada a la Baixa Galilea, on un excursionista fa uns quants dies, un tal Erez Avramov, va trobar fa pocs dies, i per pura casualitat, un petit objecte de fa 2.800 anys.
Déu-n'hi-do.
És una... Bé, és una curiositat, una raresa, eh? Molt cosa molt, molt, molt curiosa. Què et sembla? Va, som-hi?
Sí, home, sí.
Sí, doncs apa, va, cap a Israel. Això no t'ho esperaves, això?
No, a veure, no, és que a més, ara com que hem parlat tant de la sequera i sempre es posa de referència a Israel, que és un dels països realment àrids i complicats i tal, no m'esperava que fos el que estic veient ara.
Eh que sí? Jo també pensava que, home, clar, penses Israel, penses Galilea, un desert, no?
Sí, home, sí.
Doncs no. Aquí hi ha paratges naturals amb molt de verd i, mira, el Berlegui Express ens ha deixat aquí prop d'un bateriloc aquesta troballa que va ser...
Sí.
A veure, pel que tinc entès, va ser a sota aquells arbres, saps?
Sí.
Aquells arbres allà a la dreta, sí. Doncs mira, allà, de fet, estem a prop d'Anagarat, que és una ciutat que, segons l'Antic Testament, es trobaria dins del territori de la tribu fundada per Isàcar, que va ser el nou fill de Jacob, a Tel Rekesh, que és un dels pujols més importants de Galilea. I va ser fa pocs dies quan aquest noi, l'Erez Avramov, anava fent senderisme i es va adonar que al terra hi brillava un petit objecte. I el va recollir i va veure que era una pedra semipreciosa anomenada cornalina, que té un color ataronjat, i on hi havia tallat un escarabeu. Un escarabeu és una un escarabeu. Un escarabeu és un amulet, un amulet antic en forma d'escarabat.
Ah.
I va posar-se en contacte amb l'autoritat d'Antiguitats Israel i allí van confirmar que es tractava, doncs, això, d'una magnífica troballa, malgrat que era molt petit. I efectivament era un escarabeu amb un gravat que recorda un grif. Un grif és una figura mitològica d'origen babiloni, amb cap d'àguila, cos de lleó i cua de reptil, i es pensa que aquest escarabeu concretament podia estar datat als vols de l'any 7 o 8 abans de Crist.
Hosti, que bèstia!
Doncs això, uns 2.800
anys. 2.800
anys.
Però i això ara què en fan? O sigui, amb una troballa d'aquestes l'exposen o què fan?
No, en tinc ni idea. Suposo que sí, eh? Suposo que acabaran, diguem-ne, datant-la, etiquetant-la, estudiant-la i anem a parar en algun museu, eh? Però tampoc no sabem si aquest conscienciat excursionista serà recompensat per la seva troballa.
Sí, sí.
Clar. Però el que sí que sabem és que aquí tenim el punt de partida per un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 343, que dedicarem a la lletra E, la E d'escarbat.
Ui,
sí, ja ho sé, Berlegui, ja ho sé, ja ho sé. Ja sé per on vas.
Ui, que avui és un dia que hi haurà gent que dirà, mira, saps què, dono mitja volta i me'n vaig per on he vingut. Perquè els escarbats generen unes antipaties i uns fàstics i unes coses... O sigui, ja hem parlat d'insectes, crec recordar, en el basar unes quantes vegades.
Sí, hem parlat de mosques, hem parlat de papallones... Però d'escarbats no.
No és el mateix.
Tot i que
clar, no,
no es confonguem amb les paneroles,
No, és que si parlessis de paneroles me'n vaig jo,
No, sí, ja... Sí.
Sí. No és el mateix, tot i que és com que són com una mica de la mateixa família, no? I llavors genera una certa tensió, però vaja.
Jo en sóc perfectament conscient que el basar d'avui pot causar una certa aprensió, perquè, tal i com dius, és una de les fòbies més comunes, la d'entomofòbia, és a dir, la por als insectes. I això que estem parlant dels coleòpters, que no deixen de ser, doncs això, els escarabats, i que, segons les darreres estimacions, reuneix prop de 385.500 espècies.
Mare meva.
Per entendre'ns, és un ordre que en té més que qualsevol altre. Per entendre'ns, i per posar unes xifres, el 30% de les espècies animals són coleòpters, seguides dels lepidòpters, que són les papallones, per entendre'ns, i els himenòpters, que són borinots i abelles. Però d'escarabats, doncs això, són els més nombrosos de tots, i n'hi ha de totes mides. Va, anem a fer una mica més de pressió. L'escarabat més gran del món és el Titanus, que pot arribar a medir 17 centímetres.
Però què dius? Quin punyetero... Perdó, és una mà,
Sí, una mà, un pam. Les mandíbules del qual poden arribar a tallar un llapis. I, a més, volen.
Per favor.
Ara jo m'estic imaginant els oients que ens estan escoltant des del llit, que estan veient la seva mà estesa, allò de la mida...
M'està picant tot, ja,
Ronoi, m'està picant tot,
O sigui, volen, són d'un pam, gairebé, i tenen mandíbules que tallen un llapis, o sigui, que tallen fort,
Notícia bona. Es troben a Amèrica del Sud. Per tant, aquí no hem de patir. Vull dir que... Però avui volem parlar de la imatge més iconogràfica dels escarabats, que són els escarabats piloters, és a dir, també coneguts com bullers, buiners, baldufers, sagrats o merders, Es diuen merders perquè són coprofags, és a dir, s'alimenten d'excrements, amb els que fan una bola que van transportant per alimentar-se i dipositar-hi els seus ous. És aquesta imatge gairebé iconogràfica que tenim dels escarabats, sobretot negres, per tant, ja veus que el panorama d'avui és molt, molt galtós.
T'he de dir que hi ha oients que els agrada ser al bazar de les sorpreses mentre fan el primer cafè i la galateta. Però bueno, en fi...
Mira, jo deixaria... Primera recomanació, jo deixaria davant de la galeteta, perquè tu saps què passa amb la galeta?
No vull.
Suficient traça que cau, naufraga, llavors l'has de rescatar, llavors aquella mena de protuberància que estàs amb la
cuina... No vull saber res, Berlegui,
pot inspirar pensaments... I si és de xocolata, és a dir, d'un color fosc...
Prou, fins aquí.
No cal dir que, per prejudicis a banda, els escarabats són bestioles fascinants i per això estan molt presents a la mitologia, sobretot, evidentment, la mitologia egípcia.
Home, jo diria que la gran majoria, si no totes les... pel·lícules que passen a Egipte o que hi ha mòmies i totes aquestes coses, els escarabats hi apareixen i tenen un protagonisme bastant considerable,
De fet, a l'antiga civilització egípcia, l'escarabat piloter té un lloc preferent. Antigament es pensava que no hi havia femelles i que els escarabats naixien de la pilota d'excrements que feien. I, per tant, doncs clar, eren símbol de canvi, de transformació, en el fons, de vida eterna. El seu déu, que és Jepri, estava relacionat amb el déu Sol, ja que neix cada matí i mor cada nit. I com a símbol de vida eterna, una imatge es posava al cor de les mòmies i en moltes tombes, de fet, s'han trobat escarabats. Aquesta idea de la resurrecció la trobem en alguna iconografia medieval cristiana on fins i tot a Jesús se'l relaciona també amb els escarabats, no? Amb aquesta idea de la resurrecció. Aquest concepte es va materialitzar amb els escarabeus, que són aquests amulets de vida i de poder en forma d'escarabat piloter, un dels quals és el que s'ha trobat aquest excursionista, i que es tallaven en molts materials, fins i tot en or, i amb el temps van ser imatge de segell reial egipci. Avui al dia, el turista que va a Egipte es trobarà amb tota mena d'escarabeus que s'han convertit en un record, diguem, molt popular. Quan un va a Egipte, s'emporta un munt d'escarabeus i el reparteix entre les amistats i els
amics. Home, et fa sentir una mica faraó sense allunyar-te gaire.
Sí, amb molta imaginació també, les coses que us diguin. Però clar, això que és molt popular, bé, doncs també ho és una cançó de casa nostra que té un escarabat de protagonista, que és l'escarabat Bum Bum.
Home. Escarabat, bum, hombre. Posa-li oli, posa-li oli, escarabat, bum, bum, posa-li oli en el llum. Sí, perquè en certa manera, o sigui, clar, nosaltres no li hem posat aquesta càrrega de deïtat, no?, la cultura catalana o la cultura, fins i tot et diria espanyola, no? L'Escarbat era un personatge que apareixia i que és gairebé infantil, però que no té una càrrega de poder o d'espiritualitat especial, diria.
No, i de fet, jo mai he entès aquesta relació, i de fet, crec que ningú l'ha entès, aquesta relació entre l'Escarabat bum bum posa i oli, Escarabat bum bum posa i oli amb un llum, que és una d'aquelles lletres que quan l'analitzes una mica dius, ostres, no sé què es devia fumar l'autor quan la va compondre, eh?
Segur que hi ha una lectura, ara mateix no te la sabia dir, però
segur.
Fins i tot
política,
metafòrica,
eròtica, fins
exacte,
i tot, això mateix, sí, 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 alguna cosa hi trobaríem, eh? Recordem, és un joc infantil on es reuneixen un grup de nens, un d'ells no mira, ha d'endevinar qui de la resta del grup l'ha tocat, i bé, doncs això, el coleòpter esmentat de la cançó no està gaire definit com a personatge, però bé, doncs dona nom al joc. Sí que se sap que la primera referència en català que tenim d'aquesta cançó és el Diccionari de la Llengua Catalana amb la correspondència castellana i llatina d'un tal Pere Labèrnia, que va ser editat l'any 1839. Per tant, estem parlant d'una cançó que com a mínim té 200 anys. Mm-hmm. 4 anys més tard, el 1843, Edgar Allan Poe publicava un dels seus contes més cèlebres, que és L'Escarbat d'Or.
Entrem al sempre fascinant terreny del terror, en aquest cas d'Edgar Allan Poe i d'un escarbat com a protagonista.
Sí, Edgar Allan Poe és un dels més grans escriptors romàntics del segle XIX, recordem, nascut a Boston el 1809, mort quan només tenia 40 anys, va escriure poesia, novel·la, relats curts, és conegut sobretot per els seus relats de temes fantàstics i d'horror, és considerat el pare del conte del terror psicològic i va ser precursor del relat detectivesc i de la literatura de ciència-ficció, i també era novador de la anomenada novel·la gòtica. Entre les seves obres, El gat negre, El Pou i el Pèndol, La caiguda de la casa Asher, Els crims del carrer Morgue i el que avui ens ocupa, que és L'escarabat d'or. Va ser publicat l'any 1873 al Dollar Newspaper i explica la història d'un cavaller al mig del bosc i del descobriment d'un presumpte escarabat d'or que podria tractar-se d'una part del tresor del pirata Capità Kidd. És un dels relats més llargs d'Edgar Allan Poe, tot i que no arriba a la cinquantena de pàgines.
Tu recordes haver-lo llegit de jove o de criatura,
sí,
o no?
Sí, i tant, i tant. Jo vaig tenir una època Edgar Allan Poe, i que va llegir moltes de les seves obres, sobretot les seves magnífiques narracions extraordinàries, que és el títol de l'obra, i on hi havia tots aquests relats, i no aquest especialment, però el del Pou i el Pèndol, La caiguda de la casa Asher, moltes d'aquests relats curts van ser portats llavors al cinema amb tota una sèrie de pel·lícules que havia protagonitzat el grandiós Vincent Price, i clar, i em va agradar molt per entendre'ns veure com s'havia fet una pel·lícula que crec que a més estaven produïdes o dirigides per en Roger Corman. De fons, aquests relats eren molt curts, de fet són molt curts, de molt poques pàgines, i gairebé el doble de pàgines, un centenar, segons això les edicions, però també igual d'inquietant, és una de les obres literàries més famoses de Franz Kafka, que és La metamorfosi.
Aquí també és terrorífic
l'escarbat, sí, sí,
no? I la conversió humana en escarbat, eh?
Sí, sí, sí. Les novel·les, els relats d'Edgar Allan Poe tenen un punt fantàstic i real, però aquí és sobretot la metàfora, perquè com Edgar Allan Poe, el txeca Franz Kafka és un altre dels autors fàcilment reconeixibles per la seva obra. Va viure a cavall dels segles XIX i XX, la seva narrativa desassossegadora, simbòlica, va fer que tingués una gran influència entre els seus contemporanis, fins al punt que avui fem servir l'adjectiu kafkià per referir-nos a això, no? Quelcom angoixant i absurd, també. I a Kafka el coneixem sobretot per dues obres, que són El procés, que és un malson sobre la part més perversa de la justícia, i, evidentment, La metamorfosi, que va escriure en 3 setmanes només i que va publicar l'any 1915. I en ella se'ns explica la història de Gregor Samsa, que és un comerciant de teles que un bon dia es lleva convertit en una criatura no identificada clarament, però que tendeix a ser reconeguda com una mena d'escarbat o fins i tot com una panerola. A Kafka no volia fer només un relat de terror, perquè la seva obra, sobretot aquesta, ha estat analitzada i vista, doncs això, com una metàfora dels horrors del segle XX, especialment amb l'adveniment del nazisme i de la Segona Guerra Mundial. Va, i ja que parlem, doncs, del nazisme, ens anem a Alemanya, i a la Segona Guerra Mundial, un cotxe que hi està molt relacionat, l'Escarbat.
Home, aquí ja diríem que l'escarabat ja no té aquest paper negatiu. De fet, fins i tot hi ha un carinyo molt especial, no?, d'una part de la població cap a aquest vehicle, cap a l'escarabat. I de fet em venen al cap les pel·lícules aquelles de Herbie, no?, aquelles, les comèdies de Disney,
sí,
que hi havia aquell cotxe, no?
I tant, amb el Dean Jones de protagonista.
Sí,
eren pel·lícules... A veure, són pel·lícules que veiem als anys 70, eh?, que era quan crec recordar que les va produir la Walt Disney en aquella mena, diguem-ne, de divisió de pel·lícules d'acció real, en què no hi havia dibuixos animats. Però jo la recordo també molt de carinyo, perquè a més era un cotxe que tenia la seva pròpia personalitat i feia guanyar les carreres al seu protagonista,
sí,
no?
Vull dir que...
Però sí, sí, la història, a més, de Volkswagen, que a més la seva fesomia, diguem-ne, que és molt entranyable, és una història poder més sinistra del que ens podem arribar a pensar. Perquè, a veure, recordem el Volkswagen tipus 1, o popularment el Volkswagen escarbat, que rep aquest nom per evocar precisament la forma d'un helicòpter, és un dels automòbils més populars del món. Entre el 1938 i l'any 2003 se'n van construir 21 milions, superant el popularíssim Ford T de Henry Ford com a model més venut de la història, del que se'n van fabricar 15 milions d'unitats. Els seus orígens, com deia, però, són molt foscos i estan íntimament lligats al nazisme, perquè en plena expansió industrial abans de la guerra, per tant, entre l'any 33-34 i el 39, Hitler volia un cotxe senzill i barat que fos accessible per a un gran nombre de persones, i va anomenar el projecte Volkswagen, que vol dir l'automòbil del poble.
Sí, sí.
I Ferdinand Porsche va ser l'encarregat de construir-lo, i Hitler va voler batejar el cotxe com la Força de l'Alegria.
Déu-n'hi-do.
Tots ens alegrem que aquest nom no prosperés, perquè la Força de l'Alegria, Déu-n'hi-do, quin nom per un cotxe,
Sí, sí.
I es va acabar imposant, doncs, això, el Volkswagen, que és, doncs, això, l'automòbil del poble.
Sí. Sobre això, recordo que l'escarabat va ser tan popular que fins i tot després... Crec que encara hi és o no? Perquè ara hi ha els anys finals dels 90, principis dels 2000, Volkswagen va fer un nou Beetle, diguem-ne, no? Un nou... Uh-huh. Però no sé si l'han deixat de construir. També de formes molt arrodonides, no? De tanta popularitat que tenia fer una nova versió. Ara no tinc clar si el van deixar de fer o no, però en tot cas sí que va ser d'una popularitat enorme, enorme.
Això hauríem de preguntar al meu germà Bernat, que és el que hi entén de tot. Podria dir les unitats venudes a cada país i els colors de cada unitat que es van vendre, eh? Vull dir que...
Està bé.
Va, i l'any següent, l'any 1939, és a dir, estem l'any 38, doncs l'any 39 neix un personatge de còmic molt poc conegut, que és l'Escarabat Blau.
It's a sulky, over-bulky, kind of hulky superhero. Hot-to-fisted and electrically transistored superhero. And exotically erotic
and aquatic superhero.
The Marvel superheroes have arrived.
Ara mateix no sé què és. O sigui, és un superheroi.
Això que sí, i és que no en tenia ni idea, perquè pensa que el superheroi hi ha tota mena de zoològic, que si els ratpenats amb el Batman, les aranyes amb Spiderman, que si els gats amb la Catwoman, per no parlar de les hormigues atòmiques...
Hombre.
Però, això que l'Escarabat Blau és el nom d'un superheroi que apareix per primer cop l'any 1939 al costat d'altres col·legues seus que, diguem que van tenir molta més fortuna, com Superman o Batman, que són contemporanis. Originàriament, de fet, va ser creat per Fox Comics, ha tingut diversos noms, Dan Garrett, Ted Kord i fins i tot Jaime Reyes, per tant, un nom llatí, i el punt de partida és el de sempre, no? Algú normal que entra en contacte, en aquest cas, amb un escarabat que li donarà, diguem-ne, molts poders.
No,
és no que
va
sigui
fer fortuna,
un...
no?
Jo diria que, malgrat les... Crec que s'ha fet recentment una pel·lícula i tot, o sigui que...
Ah, sí?
Sí, no, però no diria que és un heroi massa popular.
No.
Però sí que són, evidentment, molt populars que es van conèixer durant molt de temps com els escarabats, també coneguts com els Beatles.
Home, home... En una demostració gairebé mai vista de modernitat per part del Beurlegui, una cançó que deu tenir com 60 anys, és el màxim que et permet, no? Mínim una miqueta menys de mig segle, perquè si no, això menys de mig segle em sembla ja que no és una possibilitat, diguem-ne, no?
És massa cap aquí, això, sí.
Però vaja, és el grup més famós de la història, diria.
No, home, I tant, és un d'aquells icones, ja no musicals, és culturals, que defineixen el segle XX. Vull dir, quan vols definir el segle XX, hi ha tota una sèrie d'imatges, i una d'elles, evidentment, ha de ser el quartet de Liverpool. Com acostuma a passar, doncs, a veure, s'ha escrit molta literatura sobre la seva història, sobre els seus orígens, i el nom del grup no és cap excepció. La versió més acceptada del nom de Beatles és que el grup admirava a Buddy Holly i el seu grup, que es deia The Crickets, que era Els Grills. I van pensar en batejar la seva formació com The Beatles, però amb dues es, que vol dir Els Escarbats en anglès. Llavors Lennon va canviar una e per una a, i així van jugar amb el joc de paraules de fonètica semblant a Beatle i Beatle, però també fent referència al moviment Beat, que estava tan de moda a finals dels anys 50, que era quan van començar els, diguem-ne, a formar-se el quartet, no? Recordem, els Beatles van triomfar als anys 60, i un d'aquells anys, a l'any 1966, es faria una de les millors pel·lícules sobre, precisament, l'antic Egipte, que comença amb un pla extraordinari d'un escarbat. La pel·lícula és Faraón, de Jerzy Kawalerowicz.
Er patre najwyższe usta. Na drodze święte skarabeusze, każdy toczy glinianą kulkę w poprzek drogi ku piaskom.
Mów dalej.
Jak nakazuje pobożność, oddawszy hołd świętym wizerunkom słońca.
No la conec, Berlegui, però aquesta que la va, no la van traduir ni res, o què?
Sí, 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 està doblada en castellà, però és un doblatge horrorós, eh? Sí, sí. Jo diria que... No, és que si puc trobar un bon doblatge, trobo un bon doblatge. Si no, patapam, versió original directament, eh?
D'acord.
Clar, hem de pensar que és una pel·lícula polonesa, eh? Vull dir que... anys 66, eh?
Que fort.
I creieu-me, eh? És la millor pel·lícula que s'ha fet sobre l'antic Egipte,
què
eh?
Què dius?
Reda Els Deu Manaments, per als quals jo tinc molta debilitat, Reda Sinuel el Egipcio, Reda Rei de... com es deia? Tierra de Faraones, del,
sí, sí, sí.
del Howard Hughes. No, Faraón, eh? És una pel·lícula d'una fidelitat històrica extraordinària, i comença, doncs, això, amb una comitiva de soldats que ha de desviar-se del seu camí. Hi han com 3.000 soldats que han de desviar-se perquè es troben amb un escarbat, que és un animal sagrat i no el poden pertorbar. I s'han de desviar per no interferir en el seu camí. I aquest és el punt d'una partida d'una pel·lícula llarga, molt llarga, que es pren molt el seu temps, però que resulta absolutament fascinant, i que, per qui la vulgui recuperar, es pot trobar on, si no, a Filmin.
A Filmin, Faraón, trobareu Faraón.
De Jerzy Kawalerowicz.
Jerzy Kawalerowicz. Mira que estava pensant que igual acabaríem amb un Indiana Jones, el Templo Maldito i
no, però no surten... Bueno, sí, a veure, perdona, sí, el Templo Maldito surten escarbats.
Oh, tant,
sí, 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 sí. Escarbats, sí, sí, amb el Zorbete de Zezos de Mono.
Ara,
i la Serpiente con Sorpresa. Sí, sí, i surten escarbats.
Aquell sopar fastigós, de però... veritat, eh? Increïble, encara no me'l puc treure del cap, i mira que fa anys i anys que la vaig veure, aquesta pel·lícula. Però
doncs mira, 40 anys, 40 anys, segurament.
Oi. En fi, Berlegui, com sempre, un plaer, una abraçada ben forta, intentarem oblidar els escarbats per una estona, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Y diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. CityMobSantBoi.com, cap a un futur millor.
Ei, qui avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci d'Ampeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, sort...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1.
RAC 1.
Aquest diumenge, a les 9, Atlètic de Madrid-Barça.
I que no sigui l'últim d'aquesta temporada.
Des de les 8, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1.
Tots som 1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.